COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segon dia consecutiu de llargues cues i en alguns moments de col·lapse a l'entrada del túnel de les Glòries. Els tres carrils, dos per turismes i el tercer per autobusos, han tornat a demostrar que el dispositiu semafòric situat a la Gran Via fins a l'entrada del túnel és un veritable nyap. Els tres semàfors van descoordinats i, per tant, afavoreixen les retencions. Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui, però, ens volem fixar en una altra imatge d'aquests canvis a la mobilitat d'aquesta entrada a Barcelona per la C31. La imatge, la fotografia, és la de la Gran Via i la plaça de les Glòries lliures de trànsit. I és que a la sortida del túnel els turismes es troben en un carril per pujar cap al carrer Padilla, un altre per agafar el carrer Marina i un tercer que està reservat per al transport públic. Només poden circular per la superfície de la Gran Via autobusos, taxis, bicicletes i els veïns i els comerciants de la zona, que estan molt contents perquè han guanyat amb tranquil·litat i sobretot amb molt menys soroll. Anem fins a aquest punt de la ciutat de Barcelona amb el Joel Lozano. Bona tarda, Joel.
Bona tarda, Carlos. Els veïns i comerciants de la zona ens han expressat la seva satisfacció per la reducció del trànsit. Els comerços són un dels majors beneficiats. Una treballadora d'un quiosc a escassos metres de la plaça de les Glòries ens ha explicat que aquest canvi a la circulació ha afectat molt positivament a l'hora d'atendre els clients.
Los estímulos pues no son tan intensivos y yo que soy una persona muy sensible a los estímulos pues me da esa tranquilidad.
En José, veí de la zona, ens ha assegurat que el canvi és notori. Ara, el nivell de soroll és molt menor.
Porque esto era un río de humo, de ruido, y ahora, pues esto, los que estamos en este punto concreto, un gran beneficio, es un gran beneficio, una tranquilidad, un relajamiento.
D'altres veïns, malgrat que expliquen que per ells el canvi en la circulació millora la seva tranquil·litat, també han recordat els problemes de trànsit que ha suposat la variació de la mobilitat. Tanmateix, creuen que solucionaran aviat.
Para los vecinos del entorno es fantástico. Lo que ocurre que, claro, esta mañana decían que había 3/4 de hora más de retraso. Hasta ahora empezaba a las 8 y ahora ya empezaba a las 6:30 de la mañana. Claro, eso es un caos para la gente que viene de fuera, sin duda.
Els veïns esperen que aquest canvi en la mobilitat ajudi a agilitzar també les obres de la plaça de les Glòries.
Gràcies, Joel. I és que viure i conduir, ja sigui un cotxe o una moto, per la ciutat de Barcelona és cada dia més difícil amb les polítiques de persecució de l'alcaldessa Ada Colau cap a conductors i també motoristes. En aquest sentit, avui els companys de Metròpoli Abierta expliquen que la Gura Municipal han retirat del carrer 10.000 motos més que l'any passat. Per recuperar la moto has de pagar uns 77 euros més la multa i les hores o els dies que està al dipòsit municipal. Barcelona és la segona ciutat d'Espanya amb la grua més cara. Recuperar un turisme, per exemple, et costa 174 euros més la multa i les hores al dipòsit. Aquesta tarifa només la supera Zaragoza, que cobra 180 euros. A Madrid, la grua es costa uns 147 euros i mig aproximadament. Aleix González, motoristes i oposició municipal critiquen aquesta persecució al vehicle privat i, sobretot, l'afany recaptatori del govern d'Ada Colau. És així, oi?
Indignació entre els usuaris de motocicletes a Barcelona per la complicació que troben a l'hora d'aparcar el seu vehicle a la ciutat. La campanya del consistori per recuperar les voreres pels vianants està provocant que tinguin menys llocs per estacionar i que en alguns casos siguin multats per no fer-ho al lloc correcte. Escoltem els testimonis de la Maria i el Gonzalo.
Sí que cada cop és més complicat aparcar, hi ha més entrebancs, sobretot pues, per exemple, els nous bàlems que han posat, ho trobo superperillós per les motos.
Pues las modificaciones de las calles y de la nueva reglamentación que hay. Les aceres són més estretes i sí, hi ha molt més problema per aparcar les motos.
Des de l'oposició segueixen criticant la persecució que viu el vehicle privat sota el govern d'Ada Colau. Destaquen el preu que costa la grua, el segon més car a tot Espanya, amb un preu de 174 euros només superada per Zaragoza. Escoltem a Òscar Ramírez, portaveu del grup parlamentari popular a Barcelona, i a Eva Parera, presidenta de Valents.
Si a eso le añadimos los radares móviles y las cámaras instaladas por la alcaldesa Colau para controlar el tráfico, podemos ver cómo una vez más utiliza todos estos mecanismos con afán recaudatorio y para freír a multas a los barceloneses.
Barcelona es una ciudad de motos, Barcelona es una ciudad de motoristas y es una pésima idea gestionar d'esquena a la ciutadania.
Aquest any la motocicleta ha estat el vehicle més afectat per la política contra el vehicle privat del govern d'Ada Colau, amb un augment del 58% respecte a les retirades d'aquests vehicles de les voreres l'any passat.
Un últim apunt sobre les polítiques de mobilitat d'Ada Colau. Gabriel Jané, president de l'Associació de Comerciants Comerç Barcelona Oberta assegura que el comerç de la ciutat podria perdre uns 3.500 milions d'euros si continuen endavant mesures com la zona de baixes emissions. Jané considera que decisions com aquesta zona o l'eliminació de carrils està provocant una desconnexió emocional de la gent amb el centre de la ciutat.
La mobilitat no pot ser imposada. Tots estem a favor d'una mobilitat sostenible, d'una millor mobilitat, però no amb una imposició. Cal un equilibri entre l'economia i l'ecologia i calen canvis en la mirada metropolitana. És cert que en aquest moment queda clarament palès que hi ha un dèficit important de transport.
Jané ha explicat que un estudi de Barcelona Oberta alerta que un 71% dels residents de la província de Barcelona asseguren que cada cop els és molt més difícil arribar a la capital catalana. Obrim ja amb aquest punt de l'informatiu l'àrea de serveis. Moment per la previsió del temps amb el Said Suai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjans i alts que aniran en augment. Temperatures en ascens amb valors màxims de fins a 17 graus a Girona i 15 a Tarragona, Barcelona i Lleida. A l'Empordà, vent del nord moderat i a la resta, variable fluix en predomini de la component est al litoral central. Per a demà dimecres, cel cobert a primeres hores disminuint a poc ennuvolat amb alguns núvols d'evolució diurna a la tarda. No es descarten precipitacions febles, disperses i ocasionals i la cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Temperatures en ascens, excepte les màximes al terç nord, on no variaran, gelades al Pirineu en general febles i vent del nord-oest moderat al nord de l'Empordà i sud de Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments parlem de retencions de problemes per un accident a la Nacional 340, a l'altura de Vilafranca del Penedès. A causa d'aquest accident està tallada la via en sentit nord, en sentit Barcelona. De moment ja tenim 2 quilòmetres de cues en aquest punt, amb dificultats per aquest accident. A la resta, en principi, es manté la circulació còmoda. Sí que és cert que hi ha hagut punts on augmenta ara al migdia més del trànsit. Es va notant, sobretot, també a l'autopista P7, a la zona de Barberà de Vallès, entre 1 i 2 quilòmetres, també en sentit nord, sobretot. És tot. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Parlem d'esports. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Com cada dia, les 3 i 5, Esports Cope. Aviam, això dels àrbitres i l'Espanyol no quadra gaire, eh?
D'això en parlarem avui.
No són gaire amics,
d'això en parlarem avui a Esports Cope. Miri, va per aquí la pregunta blanquiblava del dia. També li amplio si l'Espanyol va perdre ahir o no per l'àrbitre.
Home.
Estarà també Javier de Haro, director de Tiempo d'Espanyol. La cosa promet, eh? Però abans d'això, hores importants al Futbol Club Barcelona, abans no arribi el partit de dijous al camp de l'Eintracht de Frankfurt a l'Europa League, en matèria de renovacions. Trobada al Marroc per Ousmane Dembélé. Elena Condis.
Què tal? Bona tarda. Doncs fons del Barça són pessimistes, eh? Ahir reactivaven les negociacions per la renovació de Dembélé. Viatjava Mateu a Alemanya, es reunia durant 3 hores amb la gent del francès a Marrakeix, on té negocis, i el que us podem explicar, que ja detallàvem ahir el partidazo, és que és Dembélé qui demana al seu agent que rebi el Barça, i és Xavi també qui demana al club que reprenguin les negociacions. Unes negociacions que estan encara allunyades, estan de fet molt allunyades, i per això des del Barça ho veuen molt complicat, perquè no arriben a les pretensions tan altes del representant d'Ousmane Dembélé. De moment no trenquen les negociacions, s'emplacen a seguir tenint noves trobades, però no ho veuen gens fàcil. Sí que ho veuen molt més viable la renovació de Ronald Araujo. En les properes hores també Mateu Alemany s'ha de veure amb els agents del central uruguaià, i són optimistes bàsicament perquè la clau és que Araujo els hi ha dit, tant a Xavi com al club, que sí o sí vol quedar-se al Barça, que sí o sí vol renovar el seu contracte més enllà de 2023, que és quan expira.
Del Barça a l'Espanyol, ara sí, derrota Noeta a l'últim minut i de penal, Quique Iglesias.
8 punts de 45 a fora, sumat l'Espanyol, que no guanya sense RDT al camp, una primera part lamentable i una segona part una mica millor, acabada amb un penal rigorós, xiulat de Jaime Latre per una falta de Calero sobre Merino. Calero, el defensa de l'Espanyol, que va ser el millor del partit, per cert, ho té molt clar, no era penal.
Pues la última jugada, obviamente, no es penalti. Le robo el balón primero, abajo. Luego es él el que por inercia choca conmigo. Y ya te digo, primero tocó balón, así que en la vida puede ser penalti. No estuvimos bien con balón el primer tiempo, pero sabíamos...
L'equip que tanca 16 partits marcant, ahir no ho va poder fer, va perdre, està 10 punts per sobre del descens. Avui fa festa, diumenge rep a Cornellà el Celta de Vigo.
Recordem que avui s'obren els quarts de final de la Lliga de Campions amb els partits entre el Benfica i el Liverpool i el Manchester City i l'Atlético de Madrid. Un quart de nou, tiempo de juego, amb aquest enfrontament d'estils Guardiola versus Simeone.
Pero esto va de resultados y de ganar. Soy un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... Unos que se cree que se cree ese tío.
Nunca he podido tener la posibilidad de tener esto, los Xavi, los Busqué, los Piqué, los Iniesta, los Messi. Más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
L'altre nom de les darreres hores, Kylian Mbappé i el seu futur. Recordem que a les darreres hores, des de Ràdio Monte Carlo es ve informant que el proper mes de maig Mbappé anunciarà que es queda al Paris Saint-Germain. En paral·lel, a nit al partidazo de Cope, informació de Juanma Castaño, hem explicat la diferència de parers entre els pares d'Mbappé a l'hora de decantar el futur del seu fill. El pare estaria més procliu a l'opció de continuar al Paris Saint-Germain, seria la mare la que apostaria per un canvi d'aires i que Mbappé signés pel Real Madrid. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Protagonisme avui pel Baxi Manresa. Cobra el camí de les eliminatòries buscant la final a 4 de la Champions FIBA. Alberto Díez.
Exactament. El Baxi Manresa és a un pas d'aquesta final a 4 de la Champions, la tercera competició europea en importància. Per això haurà de superar l'Unicaja Màlaga. Duel espanyol, el millor de 3 partits i amb el factor pista pel conjunt català. El Baxi tindrà les baixes de cara a aquest primer enfrontament de Guillem Jou i de Dani García, els dos lesionats. Pedro Martínez és l'entrenador de l'equip manresà.
Està clar que el ritme, que el balanç defensiu, que el rebot, que l'encert amb el tir, tot això, bueno, són aspectes claus del joc i veurem qui dels dos equips ho fa millor. Sapiguem que tenim l'impuls de la nostra afició, però que al final també no s'ha d'estar sobreexcitat, diguem, no? Sin fer les coses bé, el de sempre.
Recordem que el d'avui és el segon duel de la temporada. El primer el va guanyar al mateix escenari. El Congost, el Baxi Manresa, va ser partit de la Lliga Endesa 85-74. L'enfrontament, Baxi Unicaja, 8:45 del vespre.
I també en plana poliesportiva, en el món del motor, s'ha presentat el Trial Indoor de Barcelona, quarta prova del Mundial, que es disputarà el proper 10 d'abril, amb Toni Bou encapçalant el Mundial després de 3 victòries en 3 proves. Com estan les preguntes del dia? Twitter @esportscope. La blaugrana és aquesta. El Barça ha de fer un esforç econòmic per renovar Dembélé? Els marcadors estan així. Sí a l'esforç, 47%. No a l'esforç, 53%. En blanc i blau, el que dèiem, l'Espanyol va perdre ahir per l'àrbitre? Doncs pensa que no, el 65% dels copenautes creu que sí, el 35%.
Molt bé, esports, com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts, sense forçar-se gaire, però l'actualitat esportiva completa i la millor amb vosaltres. 3 i 5 minuts,
I el que surti pel camí.
Molt bé. Gràcies, José Luis, Fins després, Molt bé, seguim amb més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra i t'explico que aquesta ha estat la tercera nit de gelades a les comarques de Lleida, a les comarques de Ponent. Unes gelades de pel·lícula, segons han explicat alguns dels pagesos damnificats. Les pèrdues oscil·len entre un 30 i un 80% de la collita, però a les zones on la gelada està més forta, la producció s'hauria perdut totalment. Els productors més afectats són els de la fruita de Pinyol i avui també han aixecat la mà els de l'Ametlla a la comarca de les Garrigues. Oi, Sergi Tor?
Sí, la gelada afecta a 17.000 hectàrees d'Ametlla, les Garrigues i el Segrià i entre el 50 i el 70% del total de la producció ja es dona per perduda. David és productor d'Ametlla de Maials i explica a Cope Catalunya i Andorra que hi ha finques arrasades pel fred i apunta al gran problema. Les més antigues no estan assegurades.
No sé si el 100%, però si no és el 100% gairebé. Poca cosa s'ha salvat. No, és terrible perquè a part l'Ametlla és un cultiu que està molt poc assegurat. Per què? Pues perquè els rendiments que ens donen quan anem a fer el seguro pues són molt baixos, necessitem ajuda urgent de l'administració i, si no és així, doncs malament
també. La zona acumula 3 anys de desgràcies, l'incendi de Ribera d'Ebre, el temporal Filomena i ara la gran gelada. Avisen que si no hi ha ajudes directes, la desertització serà imparable. Als municipis de Lleida no es parla d'una altra cosa. Des de l'any 1991 no es patia una gelada similar i tan devastadora. Domingo Muleta, pagès de Torrelameu, a COPE Catalunya i Andorra.
Ara el 91, jo llavors havia empezat a fer de pagès. Ja tenia la edat que tinc. El que passa és que, bueno, molta gent ho tenim assegurat, però, bueno, a veure com respondre al segur.
Domingo és propietari de 15 hectàrees de fruita i blat de mora. A l'espera del mal a poma i pera, el préssec ja s'ha cremat.
Hi ha molt mal, però molt n'hi ha. Molt. Igual hi ha 80% de mal. O més. O en varietats pot ser... Hi ha varietats que ho ha fulminat tot, perquè... El que no és lògic és que en 2 o 3 dies vaigues als camps que hi ha paraguaios o pèssic o nectarines i trobeus que ja estan fofes les càpsules, que ja no hi ha res.
El Departament d'Acció Climàtica estima amb 50.000 les hectàrees afectades i els sindicats alerten que amb la tercera gelada consecutiva s'incrementarà el número total. A Lleida i Rodalies domina al matí el fum de les cremes contra les gelades nocturnes dels pagesos. El grup ecologista Epcena demana la prohibició d'aquest sistema perquè considera que genera contaminació.
No marxis, Sergi, perquè ens has d'explicar una nova estafa a través del WhatsApp. Es veu que contacten amb mares i es fan passar per un fill demanant diners urgents. Amb quina excusa? Doncs perquè han tingut un imprevist. Com actuen aquests estafadors, Sergi?
Doncs tot comença quan es rep aquest missatge. Mama, el meu mòbil s'ha trencat. Aquest és el meu número. S'inicia el frau. La víctima via aquest WhatsApp pensant que és el seu fill, filla, inicia una conversa. I arriba l'AM amb aquest text. Envia'm diners, que ho necessito per fer un pagament. Hi ha hagut un pagament de fins i tot de 26.000 euros. La majoria dels detectats via policial són de 2.000 euros. Quan la víctima es posa en contacte amb el seu fill, filla, ja pot ser massa tard. Trinidad Gómez, portaveu de la Policia Nacional a Cataluña.
Cuando ya se ha realizado la transacción y las perjudicadas consiguen hablar realmente con sus hijos, se dan cuenta de que realmente han sido víctimas de un engaño y ya no pueden cancelar la transferencia.
La recomanació policial és taxativa. Mai s'ha de fer cap transferència bancària sense la seguretat absoluta de a qui es fa. La policia alerta també d'altres sistemes d'engany, relacions amb falses promocions o bé suposats missatges del CP.
I un intern de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, a la província de Barcelona, s'ha escapat aquest dimarts al matí durant una visita mèdica a Terrassa, ho han explicat fons policials a l'agència Europa Press. El pres ha comptat amb la col·laboració de dos còmplices que han irromput a la clínica dental i han buidat els extintors per generar una confusió que ha permès emportar-se el detingut. Els Mossos d'Esquadra han obert un dispositiu per trobar el pres escapolit al voltant de les 10:30 que durant una visita mèdica havia sortit de presó amb custòdia policial. Fons penitenciàries han detallat que el pres de 22 anys complia una condemna d'11 mesos que hagués acabat l'any 23 per un encastament en un concessionari. En paral·lel estava pendent de judici per una altra causa a la qual està acusat presumptament de robar en un domicili particular. Important operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de droga, contra el narcotràfic a les comarques de Tarragona, concretament al Delta de l'Ebre. S'han incautat 2,5 tones de haixís en una platja de l'Ametlla de Mar. Dos homes van ser sorpresos mentre descarregaven 77 fardells d'una narcollanxa. Més detalls amb el Ricard Rubirosa.
Així és, durant un servei de vigilància costera, la Guàrdia Civil va detectar com una narcollanxa intentava acostar-se a la platja de Torrent del Pi, tocant a l'Ametlla de Mar. Una vegada localitzada, els agents del dispositiu van poder intervenir i detenir la droga. En total s'han intervingut 77 fardells de haixís, 51 bidons de gasolina que contenien més de 1.000 litres de combustible i una furgoneta amb la que pretenien abandonar la zona. El portaveu de la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, Juan Carlos Lara, afirma que existeix una porta d'accés del narcotràfic a Espanya, a la zona del Delta de l'Ebre, degut a l'increment de vigilància que es troben les organitzacions criminals al sud d'Espanya.
La Guardia Civil de Tarragona, debido al incremento de aprehensiones de narcolanchas que está habiendo a lo largo de los últimos tiempos, del último año, pues la verdad es que ha hecho pensar los investigadores, al menos como hipótesis, que se ha podido abrir una puerta para el tráfico del hachís en esta zona de Tarragona, la zona del Delta. La verdad es que la causa puede ser la misma presión policial que se está ejerciendo a otras organizaciones criminales asentadas en el sur de España.
Investigadors de la policia judicial de la Guàrdia Civil especialitzats en la lluita contra el narcotràfic han obert una investigació per identificar la resta de persones que van participar en el fet delictiu.
I els Mossos han detingut un home que es va disfressar de dona d'edat avançada, de iaia, per robar amb una arma de foc simulada en una joieria del centre de Tarragona. Els agents també van detenir una dona que el va ajudar en l'atracament. Amb dos se'ls atribueix un robatori violent amb arma de foc i un delicte de tinença il·lícita d'armes. El lladre es va endur rellotges i joies per valor de 231.000 euros de la joieria i també se'l relaciona amb un robatori a Madrid. L'arrestat té 23 antecedents per delictes patrimonials violents i ha complert més de 20 anys de condemna a presó per robatoris violents. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha decretat l'ingrés a presó d'aquests dos detinguts. T'explico ara que un 11% de la població ocupada a Catalunya pateix pobresa. Un informe de Comissions Obreres alerta que l'any passat més de 100.000 llars es van trobar sense cap tipus d'ingressos laborals. Lídia Muñoz, què més diu aquest informe?
Doncs sí, en ell Comissions Obreres alerta que la tassa de pobresa i exclusió social és cada vegada més preocupant. I és que la inflació dels darrers mesos ha impactat sobre un mercat laboral que encara no s'ha recuperat de la pandèmia, segons explica Romina García, responsable del Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació del sindicat.
Seguim en un mercat de treball que arrossega mals endèmics, desigualtats entre homes i dones i que reflecteix situacions de precarietat evidents. La idea principal és que respecte al 2019 no hem recuperat del tot els nivells d'ocupació i atur previs a la pandèmia.
És precisament per aquesta situació del món laboral per que Comissions Obreres reclama una bonificació d'emergència de 300 euros per als col·lectius més vulnerables, ja que un 32,4% dels ciutadans no poden fer front a la inflació. Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, ha detallat qui podria sol·licitar i rebre aquest bo.
Pensions mínimes, pensions no contributives, perceptors de rendes salarials per sota del salari mínim interprofessional i persones registrades a l'atur. Pensem que podria beneficiar a 1 milió de persones.
El sindicat ha demanat al govern mesures i polítiques que s'ajustin a cada situació viscuda pels ciutadans amb risc de pobresa i exclusió per fer front a les despeses bàsiques per viure.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Després de 2 anys, la pandèmia continua a la baixa, però ens deixa alguns canvis, com que el consum de plantes medicinals s'ha disparat, segons han explicat alguns farmacèutics. Afirmen que la major demanda és per tractar insomni, problemes digestius o dolors articulars. Els farmacèutics expliquen que aquest boom de les plantes medicinals es deu al fet que els ciutadans busquen un model de salut molt més natural. Ricard Rovirosa.
Sí, es tracta d'una pràctica que té com a intenció prevenir o curar malalties i trastorns d'una forma tradicional a partir de l'ús de plantes medicinals. I és que, segons un estudi recent, arran de la pandèmia, ha crescut el nombre de ciutadans que busquen un model de salut més natural, i és per això que ha augmentat considerablement la fitoteràpia. Josep Oller, vocal de Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ens expressa alguns dels motius que expliquen aquest increment.
La por, les situacions d'angoixa, la incertesa... que tenim últimament, amb els canvis d'indicacions i les pujades i les baixades i les onades, fa que la gent tingui un estrès. I aquest estrès es manifesta en un estat d'angoixa, en un cas d'ansietat, que no és fàcil de superar.
En la mateixa línia, Lluer assegura que aquest tipus de plantes medicinals tenen un gran efecte per combatre l'insomni, problemes digestius o dolors articulars.
Si es considera que la persona té un problema de patologia, doncs s'envia cap al metge, perquè és feina del metge. Aquests problemes són trastorns lleus que es poden tractar sense la derivació a metges quan llavors s'utilitzen productes naturals.
Els experts recomanen les plantes medicinals com a primera eina per utilitzar davant del tractament de trastorns, donada la seva eficàcia, la seva qualitat i la seguretat que constata la normativa europea de medicaments.
Fem ara una aturada amb 2 minuts, bones recomanacions publicitàries i després marxem fins a Alimentària.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes, desde las 8:15...
Toma ya, qué música.
El Atleti sigue soñando con la Liga de Campeones y llegan los cuartos.
El regreso de la Champions.
Desde las 8:15, Manchester City, Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Este martes, despega la nave de la Champions. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona acull fins dijous Alimentària, la fira més gran del sector de l'alimentació del sud d'Europa, amb la participació de gairebé 3.000 empreses, una superfície de 85.000 metres quadrats i una forta presència internacional. S'esperen durant aquests dies 100.000 visitants i un impacte econòmic per a la ciutat de Barcelona d'uns 180 milions d'euros, ni més ni menys. Toni Valls, director d'Alimentària, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, amb aquestes xifres que acabo de comentar, que tremoli el mobile, no? Xifres espectaculars. Suposo que molt content com a director de l'Alimentària, no?
Sí, estem molt contents. Ahir vam obrir les portes amb moltíssima intensitat. Es va reconfirmar el nivell del ritme d'acreditacions, aquests que 100.000 que estem com preveient, amb una procedència de 114 països. I, bueno, comparativament amb Mobile, no? Nosaltres som una fira, un actiu important per la ciutat. A través de l'Alimentària jo crec que es reflexa la dinàmica i la fortalesa d'un sector importantíssim, un dels primers sectors industrials, que si ajuntem amb la part d'hostelco, tota la part d'hoteleria, equipament, la part de gastronomia, restauració, aquí estem pràcticament assolint el 18% del PIB, no? Tenim un teixit industrial molt fort, amb una dinàmica exportadora, i jo crec que l'Alimentària respon a aquesta fortalesa, en aquesta magnitud, amb una indústria força competitiva, resilient en els moments de la pandèmia, en moments ara difícils pels contextes, doncs, de l'escala de preus, però bueno, sense perdre la dinàmica exterior, no? Per tant, molt satisfets fins ara.
Toni, suposo que ha sigut difícil, després de tot el que ens ha passat, reprendre, doncs, l'Alimentària. Has temut, ho heu temut per la continuïtat del certament, o tot el que ha passat, la feina feta durant molts anys, doncs bé, s'ha recollit els fruits al final i en moments crítics s'ha sabut salvar la situació.
Jo crec que sí, et comentava que nosaltres ho hem passat malament, no? Són 4 anys de transició, 4 anys de no tenir visibilitat en el sector i de difícil connexió amb ells, no? De fet, el màxim òrgan de governança, el Comitè d'Alimentària, les reunions han sigut telemàtiques, l'equip pues, bueno, ha treballat en condicions absolutament diferents, però amb molta il·lusió, no? Llavors, jo crec que les grans macromagnituds que ens presentem avui són excel·lents. Com deia, doncs, reflexa que el sector tenia ganes de retrobar-se. Alimentària és una de les grans cites internacionals del sector i la potència que té la pròpia indústria, doncs, ho ha demostrat una mica més, una vegada més. No? En aquest sentit, contents.
En aquesta edició crec que no s'ha convidat Rússia, la cosa era molt clara del per què no. Algun altre absència important, Toni?
Hem tingut Xina. Xina, lamentablement, tenim molt bona relació amb els diferents ministeris de les repúbliques xines. Teníem una participació normalment creixent. L'última edició van ser voltant dels 2.400 metres i finalment Xina va desistir la seva participació, però amb moltes ganes de tornar al 2024. Això seria el fet més relevant, tot i que hem mantingut els nivells d'internacionalitat amb els països que tradicionalment venen, afegir 6-9 països que s'han estrenat en aquesta alimentària, com són Emiratos Árabes, tenim Austràlia, Puerto Rico, Brasil, és a dir, hem captat nous països que per primera vegada han provat l'excel·lència d'aquest gran saló.
Clar. A Europa, Toni, hi ha dos grans fires com la vostra, una a França i l'altra crec que és a Alemanya. Els hi esteu trepitjant els talons o encara es van força per endavant?
Siguem modestos, van per davant. És a dir, al final, alimentària jo crec que és una plataforma líder absoluta, reconeguda, i amb aquestes xifres que ens presentem revalidar una vegada més el lideratge nacional. Estem entre les tres primeres grans d'Europa, com deies, en Ugacial, estem nosaltres, i jo crec que cada un té els seus atributs diferencials, no? En aquest sentit, jo crec que Nuga té una internacionalitat inicial més alta que alimentària. Nosaltres vam començar el procés d'internacionalització des de l'any 1998. Les xifres han anat creixent. Jo recordo, en aquells moments teníem 6 agents internacionals, quan ara tenim un desplegament de gairebé 35 agents a tot el món que actuen com els nostres ambaixadors, no? Bon teixit amb les OFCOMES, són les delegacions de l'IFEX, també amb algunes d'acció, i anar millorant aquestes cotes d'internacionalitat per actuar com a palanca internacional de procés d'internacionalització de la indústria alimentària catalana i espanyola.
L'important és estar-hi sempre entre els tres primers d'Europa, Toni. Aviam, de l'edició d'enguany, pels seguents que ens estan escoltant ara mateix, moltes innovacions, què és el que què destacaries més en quant a novetats que hi ha enguany?
Mira, jo crec que més que això, eixos de tendència, no? Perquè és difícil significar algun producte quan es presenten més de 300 innovacions al mercat. Hi ha un gran hub que hem denominat Alimentària Hub, que és el centre neuràlgic del que seria tota la cadena de valor de la indústria alimentària i consumidor, on es parla de reptes del consumidor, de la cadena de distribució. Com a eixos principals, la nutrició, salut, benestar, l'eix de la sostenibilitat, un eix també importantíssim de la transformació digital en productes amb start-ups, per afrontar el repte de l'omnicanalitat, un consumidor molt més hiperconnectat, i aquesta innovació també no només en productes, sinó en gestió i també en procés, no? Altres aspectes com la comoditat, la practicitat, el convenience, i un nínxol que està de manera creixent i és tendència, i veiem amb molta innovació de producte, és els denominats plant-based protein, són tot el món de la proteïna vegetal com un substitut alimentari.
El Toni Vall és un home de fires, un firaire, com diria Enrique Lacalle. Creus que, tot i la pandèmia, les fires enteses com alimentari, per exemple, tenen futur, o la pandèmia està canviant aquest món de les fires, també, o ho ha canviat?
No, jo crec que hi ha dos aspectes. Un és... les fires són, com un fet presencial, és imbatible. És a dir, ho estem veient aquí, no? Les ganes de retrobar-se, l'alegria que et trobes, la gent que saludes, vull dir, hi ha molta emotivitat, el contacte personal és absolut, era necessari, i en aquest sentit la digitalització mai canviarà aquest paradigma de les fires, no? Una altra cosa és que la capa digital ens ajudi a complementar una retrobada en un sector que podem alimentar cada dos anys, que aquesta capa digital ens ajudi a desestacionalitzar la nostra proposta de valor i a facilitar les relacions comercials més directes amb els nostres clients, no? I la segona palanca és, les grans macromagnituds que estem veient ara, segurament a futur són necessàries també repensar una mica els models, no? Jo crec que des d'alimentari el gran èxit d'estar 46 anys en el sector és a base d'entendre molt bé les tendències de mercat, de consumidor, d'indústria, dels nostres expositors, i aterrar cada dos anys una proposta molt adaptada a aquestes necessitats.
Molt bé, doncs, Toni, acabem ja per segona vegada. Alimentària se celebra conjuntament amb Hostelco. Aquesta aliança ha arribat per quedar-se, es fusionaran els dos certàmens. Amb quines intencions hi ha?
Sí, vam començar la nostra aliança amb Hostelco ja l'any 2018. Avui ens trobem una proposta molt més vertebrada amb la seva vessant de restaurama, no? La part de food service d'Alimentària, únicament és exclusivament producte, està molt més combinada amb tota la part d'equipament, de maquinària, de tecnologia, amb Hostelco, no? Per què? Perquè el nostre sector d'hoteleria és un sector capdavanter en el conjunt de l'estat espanyol. Té una empleabilitat d'un milió i mig de persones, uns establiments del canal Horeca al voltant dels 320.000, que parlem aquí des de restauració col·lectiva, restauració social, organitzada, independent, és a dir, que el conjunt d'aquest gran sector Horeca, amb aquesta més vertebració de restaurama amb Hostelco, ens permet atendre de manera més transversal amb una plataforma cap a tot aquest sector.
Molt bé, Toni Valls, director d'Alimentària, gràcies per estar amb nosaltres i aviam a continuar al peu del canó, que és una part important d'aquest pal de paller que és Alimentària.
Gràcies. Moltes gràcies, Carlos, una abraçada.
Gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Bé, que vagi bé. Adéu.
Deixem Alimentària, marxem fins al Liceu, que el Liceu ja té a punt la temporada de l'any que ve, la 22-23. Et proposa un salt al buit amb 40 títols i ni més ni menys que 240 funcions. El Gran Teatre plantejarà noves composicions i també veus convidades com, per exemple, Jaume Palença, Marian Abramovich o Flàvia Junqueira, entre d'altres. Què més han explicat aquest matí els responsables del Liceu, Nil Jaime Juan?
Doncs sí, és que el Gran Teatre del Liceu ha presentat aquesta pròxima temporada sota el lema Sala al Buit. Tal com ha explicat el director general Valentí Oviedo, aquest lema busca indagant la necessitat de moure's de la zona de confort i prendre riscos. Sala al Buit es fa des d'una perspectiva d'un individu valent i sense por a les conseqüències. Aquesta valentia suposa un canvi de fórmula i serà l'eix vertebrador de cada una de les obres que es presentin. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, explica així quins han estat els objectius a fixar durant aquesta temporada.
Amb una sèrie de referents clars, que siguin ja per les veus, per als directors musicals o els directors d'escena, amb uns muntatges que fossin, en la mesura del possible, sempre espectaculars o impactants, aquella sensació de que cada títol per si mateix cridava l'atenció i si podíem apel·lar a un terme que potser està un pèl denostat, que és la bellesa, si és que pot ser moderna avui, tornar a parlar de la bellesa.
La temporada vinent comptarà amb composicions de nova creació, reconeguts directors d'escena i grans veus, així com una aposta per la creació del país. S'ha anunciat que el Liceu incrementarà la flexibilitat dels abonaments i que el nou pressupost està fixat en 51,4 milions d'euros. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb la inauguració a càrrec de Gustavo Dudamel dirigint la novena sinfonia de mà.
Abans d'acabar, t'explico que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el govern ha aprovat un pla per mitigar els efectes de la guerra d'Ucraïna. El paquet de mesures urgents comptarà de moment amb 120 milions d'euros per pal·liar les conseqüències del conflicte. A la roda de premsa a Palau, després del Consell Executiu d'aquest dimarts, Aragonès ha detallat que el pla anticrisi s'incrementarà en funció de l'evolució de la guerra. El president ha demanat a l'Estat un fons extraordinari i elevar el dèficit del 0,6 a l'1% del PIB per compensar l'impacte del conflicte, xifra que suposa uns 1.000 milions d'euros més de dèficit. Una mesura anunciada és l'augment del 33% de l'impost sobre producció i emmagatzematge de l'energia elèctrica davant dels beneficis extraordinaris d'aquestes companyies. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua encara la informació. Més notícies de la resta d'Espanya i del món amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.